Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Tota la setmana que se'n parla, avui s'ha concretat la revisió del programa Lloguer Segur. Suposa ampliar el ventall perquè els propietaris optin per posar els seus immobles al mercat amb aquest aval que els ofereix l'administració pública. Ara s'obre també a habitatges turístics, els que acaben de ser desallotjats per desnonament o ocupació il·legal i els que estiguin pendents de reforma. De fet, es preveu un pagament avançat de fins a 50.000 euros al propietari per finançar les obres. Són les novetats més destacades de la reforma aprovada en Consell de Govern per intentar impulsar una mesura que després d'un any i mig pràcticament de trajectòria ha convençut a 82 propietaris de 82 habitatges quan la fita imposada per l'executiu era arribar-ne en una primera tongada als 3.000. Aquest és un tema destacat d'aquest divendres quan estem pendent del jutjat d'Eivissa on està traslladat el detingut per la violació, presumpta violació, a una pacient ingressada a l'Hospital de Can Misses. Notícia que obliga a plantejar-se una revisió dels protocols de seguretat i, de fet, l'executiu ha confirmat que es produirà un reforç de manera imminent d'aquesta seguretat. Avui és divendres, dia 15 de maig. Facundo López, Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Detingut l'home acusat de pallissar una ancià de 93 anys durant un robatori a Campos.
Gairebé un mes després d'aquest assalt tan violent, el presumpte delinqüent de 39 anys va ser detingut ahir, segons informa la Guàrdia Civil. L'agressió del passat 17 d'abril va generar una gran alarma social entre els veïnats de Campos.
El govern es personarà en la causa judicial pel cas de l'explosió en un edifici de l'Ibavi al barri de Can Cantó, a Eivissa, el mes passat. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. També autoritzat a l'advocacià de la comunitat autònoma actuar en representació i defensa judicial de l'Ibavi. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha informat d'aquesta resolució al Consell de Govern i ha explicat que és el pas previ a una reclamació a l'empresa contractista de les obres de reforma de l'edifici.
A Menorca, Sant Lluís reconeix la manca de personal al geriàtric municipal i culpa l'empresa de no tenir voluntat per resoldre la situació. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La Barlessa revela que Serveo no ha atès les peticions d'informació per determinar els reforços de plantilla necessaris per millorar el servei, tot i que sosté també que l'Ajuntament està disposat a ampliar el contracte fins al 20%, que és el màxim legalment permès. L'informe dels serveis socials conclou que el geriàtric necessita la incorporació de 4 persones a jornada completa i una altra a mitja jornada. Ara mateix, l'expedient es troba pendent del secretari i d'intervenció que ha d'aprovar l'ampliació contractual.
A Mallorca entren en funcionament les restriccions de trànsit a Formentor. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. Les limitacions han entrat avui en funcionament i s'allargaran fins al dia 18 d'octubre. Enguany s'ha avançat 2 setmanes la restricció respecte a anys passats. De 10 del matí a del vespre només es podrà accedir en transport públic, en bicicleta o a peu.
Per cert, ja que parlem de trànsit, el Consell de Mallorca demana precaució en aquesta hora per un carril tallat per caiguda d'un arbre sobre la calçada en l'autopista d'Andratx en direcció a Palma, molt a prop de Portopí. Els operaris de conservació de carreteres estan actuant per retirar aquest arbre de la via. I pel que fa als esports, el Mallorca torna a caure a posicions de descens. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, i ho fa quan només queden 2 jornades per acabar la Lliga. La derrota a Getafe i l'empat ahir del Girona fan que els vermells siguin tercers per la cua i s'ho juguen tot els 2 darrers partits. El més proper, diumenge a les 7 del vespre, al camp del Llevant, que també lluita per lo mateix i amb els mateixos punts que el Mallorca en un partit que serà una final. Pel que fa al bàsquet, l'Estia Menorca perd a Corunya el primer partit del play-off descens a la Lliga ACB i en ciclisme Enric Mas competeix avui a la 6a etapa del Giro d'Itàlia.
Les Illes Balears estan ja en temporada alta de risc d'incendi forestal que s'allargarà fins a mitjan octubre.
En els darrers mesos, els efectius han netejat 1.100 hectàrees en tasques de prevenció. Ara passen al dispositiu de vigilància i extinció. Enguany hi haurà 2 brigades més destinades sobre el terreny.
Arrenca, doncs, la campanya enmig precisament d'un episodi de mal temps. Ampliem la previsió meteorològica amb Xesca Cifra. Bon dia.
Bon dia, canvi de temps. Ja des d'avui matí hem tingut qualque ploguda durant el vespre, després clarianes al matí, però ara s'ha tornat a tapar el cel i tindrem precipitacions. Molts punts d'Eivissa i de Formentera. De fet, ja ha plogut avui de matí i continuen aquestes plogudes. A partir d'avui cap vespre, també Mallorca i Menorca, hi podrà haver algunes ruixades, també amb tempesta, sobretot a partir del vespre, i al nord de Mallorca i també a Menorca. Per tant, molta variabilitat aquestes hores que venen, amb el cel ben tapat, i això també ajudarà que la temperatura no pugi. De fet, les màximes avui se situaran entre els 20 i 21 graus. És la temperatura que ja han tingut, de fet, durant aquestes passades hores. A partir d'avui cap vespre, el termòmetre ha d'anar davallant. Les temperatures baixaran i avui registrarem les mínimes del dia avui a darrera hora. Esperem un cap de setmana també dominar per la variabilitat. Demà, a primeres hores, encara possibilitat de qualque precipitació, sobretot a punts del nord de les illes. Després, grans clarianes, però tornaran a tenir núvols de desenvolupament que, de manera puntual, localitzat, podran deixar qualque ruixat a punts de l'interior de Mallorca i també a Menorca. Diumenge, una situació ben similar, amb moltes clarianes, però també mig matí, migdia, creixement d'aquests núvols que podran d'esquerrallar a l'interior de les illes. També esperam demà temperatures baixes, no es recuperen, tindrem màximes que difícilment superaran els 21-22 graus i diumenge sí que comencen a pujar una mica. Per tant, de moment, temperatures a retxa i esperam aquestes plogudes que ja cauen a Eivissa i a Formentera i arribaran a molts punts de la resta de l'arxipèlag.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros si, a canvi, els propietaris el posen a disposició del programa públic de lloguer segur. El Consell de Govern ha aprovat avui també ampliar el pla a pisos buits de grans propietaris i a pisos turístics.
Els 50.000 euros per reforma s'avançaran a compte dels futurs lloguers que percebrà el propietari i es descomptaran progressivament de la renda acordada durant el contracte. A més, el programa també obre la porta als habitatges procedents del lloguer turístic, així com a pisos afectats per ocupacions il·legals o desnonaments per impagament. En aquests nous supòsits, els propietaris no hauran de complir el requisit general que exigeix que l'habitatge hagi estat buit almenys 6 mesos. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha presentat avui l'ampliació.
Protegemos a los propietarios, damos estabilidad a los inquilinos y aumentamos la oferta de vivienda asequible para residentes. Este es el objetivo de este programa.
El programa ofereix als propietaris el cobrament garantit del lloguer durant 7 anys i la devolució de l'habitatge en bon estat. Hi ha diferents modalitats de cobrament: mensual, anual anticipat o fins i tot el cobrament avançat de tota la durada del contracte.
Els beneficiaris, per la seva banda, han de demostrar almenys 5 anys de residència a les illes i destinar l'habitatge al seu domicili habitual. El govern paga als propietaris una renda ajustada al valor de taxació i els ofereix després amb un preu un 30% inferior al de mercat. Actualment el límit màxim és de 1.500 euros mensuals a Mallorca i a Menorca i de 2.100 a les Pitiüses. El conseller Mateo ha assegurat que el govern és conscient de la problemàtica de l'habitatge i que aquesta, diu, és una passa més per fer-hi front.
El acceso a la vivienda es seguramente la mayor de las preocupaciones de la ciudadanía. Lo sabemos, somos conscientes. Y no nos hemos puesto de perfil. Y sabemos que necesitamos actuar con medidas útiles, realistas y eficaces.
Des de la posada en marxa del programa Lloguer Segur, ara fa un any i mig, s'han incorporat 82 habitatges al mercat residencial. Els llogaters paguen una mitjana de 965 euros mensuals, mentre que els propietaris perceben una renda mitjana de 1.400.
En el capítol de valoracions, els agents de la propietat immobiliària celebren que finalment els pisos pendents de reformar s'hagin inclòs en la nova bossa del programa Lloguer Segur.
El president dels APIs, José Miguel Artieda, reconeix que hi ha propietaris, sobretot a la part forana de Mallorca, que tenen immobles buits en aquesta situació i que es beneficiaran si els interessa de l'avançament de crèdit de l'executiu per posar després la casa a llogar. Són declaracions a l'informatiu Matí.
En els pobles, no? Fora vila, trobem molt aquesta circumstància, que tenen cases buides i que fa falta pues invertir dos bes. I per aquí és una de les propostes que ja va anunciar fa mesos la presidenta i que avui s'acabarà de donar detall.
Artie ha considerat que fa falta fer més promoció del programa Lloguer Segur, ja que hi ha molts de ciutadans que desconeixen la iniciativa. També creu que l'enfrontament polític al voltant del projecte no ajuda a que els propietaris hi confiïn.
I tot aquest renou de fondo polític s'hauria de llevar, no? Per començar, no? Perquè se té aquesta por de que algo passa amb el Lloguer Segur i després que no està desconegut i també la desconfiança que hi ha en l'administració. Un pot de tot.
Per la seva banda, el Sindicat d'Habitatge de Palma considera que el govern no ha de destinar fons públics a subvencionar les reformes de pisos buits. Diu l'organització que aquesta mesura suposa seguir fomentant l'especulació i la bombolla de preus. És el portaveu del sindicat, Miquel Duran.
El que estan veient ara amb els Lloguer Segur és directament que el govern dona carta i ajudes en els propietaris perquè se l'esquinen especulant amb l'habitatge. No és una mesura dedicada a aconseguir drets per la classe treballadora, és una mesura per facilitar en els capitalistes i propietaris que se l'esquinen especulant.
I encara sobre aquest tema de l'habitatge, avui s'han declarat dues noves promocions de l'IBAVI com a inversions d'interès autonòmic per tal d'accelerar-ne la construcció. Es tracta d'una promoció de 30 habitatges de protecció oficial a Maó i una altra de 6 a Capdepera.
És el tercer acord del Consell de Govern per fer habitatge públic a través d'aquesta figura d'inversió d'interès autonòmic, un procediment exprés que accelera la construcció. Per aquesta via, ara mateix hi ha previts 765 habitatges públics.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'home acusat d'agredir sexualment una pacient ingressada a l'Hospital de Can Missa s'ha passat aquest matí a disposició judicial. De fet, es troba a hores d'ara, segons acabem de saber, declarant davant del jutge. Es tracta d'un home que, segons ha detallat la Policia Nacional, va accedir de matinada a l'habitació de la víctima i hauria fet tocaments per sota la camisa mentre l'immobilitzava i l'amenaçava de tallar-li el coll. Ella va poder pitjar el botó d'assistència i això va provocar la fugida de l'agressor.
Un fet que varen passar a la matinada de dilluns, la dona estava ingressada quan l'ara detingut hauria accedit a l'habitació i l'hauria agredit aprofitant que estava tota sola perquè la companya justament en aquell moment es dutxava. Una vegada va poder avisar amb el timbre, el personal sanitari va anar i el va veure fugir, però sense poder atrapar-lo. Gràcies a les càmeres de seguretat, la Policia Nacional l'ha pogut identificar com un home que residia en un dels assentaments propers a l'hospital. Després de diverses investigacions, el varen acabar detenint a una caravana on pernoctava ja en un altre municipi. Segons ha explicat el gerent de l'àrea de salut, Eduardo Escudero, l'home havia forçat una de les entrades de camises.
Evidentemente, este incidente nos va a hacer replantear todo el sistema de seguridad del hospital. Esto es lo primero que vamos a hacer en cuanto dispongamos de tiempo y solucionemos primero el problema de la persona que es la que se está sintiendo mal, la familia que se está sintiendo también francamente mal y nosotros muy mal por este incidente y sobre todo por la persona.
La víctima ha estat traslladada a una habitació individual on és atesa acompanyada de la seva família. El presumpte agressor ha passat aquest matí a disposició judicial. El cas ha provocat indignació a la societat eivissenca que ha condemnat uns fets sense precedents dins l'hospital.
També la presidenta del govern, Marga Proens, i el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, han condemnat aquesta presumpta agressió sexual. L'executiu ha confirmat que revisaran els protocols i també ha avançat la posada en marxa, ha dit Toni Costa, de forma imminent del reforç de seguretat als hospitals de les Illes.
El reforç de vigilància que anualment es fa en els mesos d'estiu, una mesura que està, per tant, planificada tant en els hospitals de les Illes Balears com també en els centres de salut. Una mesura que, reitero, és cert que encara no s'havia posat en marxa, però que sí que s'hi posarà de forma imminent.
I pendents a partir d'ara de la condemna a l'home acusat de matar la seva exsogra el 2024 a la colònia de Sant Jordi, la Fiscalia i l'acusació particular demanen per ell una pena de presó permanent revisable. De moment, el jurat popular ha considerat provat que va atacar la dona per fer el màxim dany possible a la seva exparella, que era filla de la víctima, Carme Moreno.
El jurat ha aplicat l'agreujant de gènere i el de vulnerabilitat, ja que considera provat que l'home era conscient que la víctima era especialment vulnerable per la seva edat. Tenia 74 anys i el seu estat de salut era delicat. A més, rebutja aplicar l'atenuant per consum d'alcohol. Considera que les telefonades bastonades que va fer en el moment dels fets a la seva exparella demostren que estava en plena possessió de les seves facultats. La Fiscalia reclama per ell la màxima condemna possible en el Codi Penal Espanyol, presó permanent revisable. Així coincideix amb el criteri de l'acusació particular. En un primer moment, el Ministeri Públic, hem de recordar, demanava 20 anys de presó, que més tard havia elevat fins als 25. També reclamen una indemnització de 300.000 euros per a la família de la víctima, tot i que l'advocat defensor de l'home l'ha impugnat i en demana una reducció. Ara s'està pendent de la resolució final del jutge.
I la Guàrdia Civil ha detingut l'home que presumptament va pallissar un ancià de 93 anys durant un robatori a Campos. L'agressió, recordem-ho, va ocórrer el passat 17 d'abril, va causar una gran alarma social entre els veïnats del municipi. Gairebé un mes després d'aquest assalt violent, el presumpte delinqüent de 39 anys va ser detingut ahir, segons informa l'Institut Armat.
L'agressor va pallissar enmig del carrer l'ancià per robar-li doblers i el telèfon mòbil. La víctima, un home de 93 anys, caminava pel carrer d'Estrent, d'haver-se les 9 i quart de la nit quan el delinqüent el va assaltar. L'home va patir cops per tot el cos. La Guàrdia Civil va obrir una investigació per identificar l'autor de l'agressió, que va culminar ahir amb la seva detenció. Es tracta d'un home, com dèiem, de 39 anys i resident a Palma, que avui ha passat a disposició judicial a Manacor.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Avui ha entrat en funcionament a Formentera la regulació d'accés al FA del Cap de Barberia i a les zones del Caló d'Esmort i Esram, que és des de fa anys per motius de protecció d'aquests espais naturals. Estaran actives fins al 15 d'octubre. Elena Trinidad.
La mesura, que fa anys que està implementada, segons la coordinadora del Servei d'Estacionament Regulat, Maria Jesús Pacheco, és ben acollida pels turistes.
Se lo toman muy bien porque al final es un paseo. Están contentos porque pueden ir andando tranquilamente, van las bicis también.
Els turistes entenen que l'objectiu és protegir aquests espais naturals, evitar problemes d'aparcament i circulació i garantir la seguretat tant de residents com visitants i el pas dels serveis d'emergència.
Pues me parece fenomenal todas aquellas medidas que apoyen el que no haya protección del entorno, me parecen estupendas y creo que esta isla es sello de eso.
Pues hasta llegar al faro hay mucha distancia andando, pero bueno, que hemos cogido la moto y hemos venido con la moto y ya está, y ahora pues iremos andando hasta allí.
La regulació d'accés al Caló d'Esmort i Esram també s'ha iniciat avui i inclou senyalització específica i controladors que informen sobre la prohibició d'estacionar en les zones protegides.
Y también tenemos un control para que no nos aparquen en todo lo que es todos los pinos y que aparquen abajo a la entrada donde están los hoteles.
Tot i això, en la zona de Ram i Escaló d'Esmort es permet l'aparada puntual de vehicles per deixar-hi passatgers i a la zona d'Escap, en les hores de màxima afluència, la controladora deixa passar els vehicles de persones amb mobilitat reduïda.
A Menorca, el Servei de Socorrisme d'Esmercadal s'endarrereix i no estarà operatiu fins com a mínim la setmana que ve. L'Ajuntament ho atribueix a la demora de costes en autoritzar l'activitat, la qual cosa va a endarrerir la signatura del contracte amb l'empresa Marsave. Excel.
Els treballadors, però, hi veuen una maniobra del consistori per estalviar diners, atès que ha entrat en vigor el nou conveni laboral del sector que incrementa el salari dels socorristes fins al 25%, aproximadament. Com a conseqüència, ja es va reduir un mes la vigència del contracte, retallant 15 dies a l'inici i 15 dies més al final de temporada. El servei, doncs, en lloc de començar el 1 de maig, havia d'iniciar-se avui. Onofre Mercadal, representant sindical de CGT, adverteix que l'afluència de banyistes comença a ser ja considerable i que el servei és imprescindible.
Que fa una setmana hi va haver una persona de 76 anys que va quedar inconscient a la platja de Serenal i va tenir que ser atesa pels socorristes de l'hotel que era més pròxim a la platja. Sembla que aquestes notícies tampoc els afecten a l'Ajuntament de Mercadal, que decideix seguir posposant el servei de socorrisme a modo, diguéssim, d'intentar ahorrar un poc més encara.
L'Ajuntament assegura que hi mancava l'informe de costes i que sense ell no podia tancar el contracte.
Els 8.000 conductors d'autobusos i mercaderies de les Illes estan cridats a la vaga indefinida a partir de dia 8 de juny. Es tracta d'una convocatòria a escala estatal per part d'UGT que aquí a les Balears creuen que serà massiva. L'objectiu és pressionar l'Estat per avançar l'edat de jubilació d'aquests professionals, tal com s'havia compromès al Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, Olivia Navarro.
Sí, és que aquesta petició el govern espanyol la veu amb bons ulls i, de fet, ara fa feina per establir els coeficients que fixarien a quina edat es pot jubilar cada professional, depenent, entre d'altres factors, del tipus de vehicle que condueixi o del material que transporti. A UGT, però, davant la lentitud del procés burocràtic, se li ha acabat la paciència i ha convocat ja vaga indefinida a partir del 8 de juny. Manuel Vega, secretari del sector de carreteres del Sindicat de les Illes, recorda que és una reivindicació històrica i que ja arriba massa tard.
No puede ser que una persona con 63, 65 años no tiene las mismas facultades que tiene con 30 o 40 años, llevando personas, llevando material donde pone en peligro a terceras personas. De aquí consideramos, y así entendemos, la penosidad y peligrosidad que tiene este trabajo.
El president de la Federació Empresarial de Transports de les Balears, Rafael Roig, està d'acord amb la proposta d'avançar la jubilació als treballadors. Ara bé, defensa que en paral·lel s'ha d'establir un pla per formar nous professionals per evitar agreujar encara més la manca de plantilla que pateix històricament aquest sector.
Molt prohibit és la jubilació anticipada, però en el mateix moment que hi ha un pla de formació per si jubilen gent. Si al final si jubilen, per exemple, a vegades 300 conductors i no se'n fan 300 de nous, tenim un problema discrecional amb el que incides irregular. Per tant, són coses que han d'anar conjuntament i s'han de estudiar. Allò tot i sigui millorat per al treballador i si al mateix temps se pugui treure una formació per nous conductors, ja no ho ve malament.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'actualitat passa avui també per aquesta petició de Més per Mallorca, la delegació del govern espanyol a les Illes, perquè no autoritzi la concentració en defensa de sa feixina prevista per dia 24 de maig. Aina Morales.
Està convocada pel grup d'ultradreta Núcleo Nacional i el diputat al Congrés de Sumar Més, Vicenç Vidal, adverteix que vulnera la llei de memòria democràtica estatal.
Nucli de feixistes que han protagonitzat molt d'actes vandàlics, violents, a tot l'estat espanyol i que són catalogats com a una organització perillosa, violenta i neonazi a nivell estatal. Perquè si passa, li diran que ha fet deixadesa de funcions. Li han demanat que en compliment de la llei no autoritzin aquesta manifestació. Aquesta concentració de neonazis davant la feixina no és possible legalment. Per tant, que no s'autoritzi.
Vidal considera rellevant també que es convoca davant un monument que va ser erigit en homenatge als feixistes caiguts durant la Guerra Civil. Per això demana, a més, que s'esbuqui el monòlit.
I la delegació del govern estatal ja ha respost, apunta que no pot prohibir manifestacions si es comuniquen en temps i forma. De fet, un informe policial previ no indica que la concentració que s'ha convocat sigui un risc per a l'ordre públic.
Segons fonts de la delegació, en cas que en el desenvolupament de la concentració s'observés que hi ha algun risc per a l'ordre públic, com exaltacions franquistes o simbologia que atempti contra la llei estatal en memòria democràtica, s'instaria a la intervenció de la policia.
Més qüestions. L'oposició i els sindicats educatius demanen al Partit Popular que recapaciti sobre la possibilitat d'eximir del requisit del català a determinades places de docents.
Per això demanen la retirada de les esmenes pactades entre PP i Vox a la llei de projectes estratègics per eliminar d'entrada el requisit de català a places de difícil cobertura en escoles. Per a la vicesecretària general del PSIB, Rosario Sánchez, seria un retrocés el més gran en drets lingüístics d'ençà del govern de José Ramón Bauzá.
No només contra els drets lingüístics d'aquells alumnes que són catalanoparlants, sinó també el dret d'aprendre català d'aquells alumnes que no són catalanoparlants.
A més, segons destaca la secretària del sector d'ensenyament de la UGT Serveis Públics a les Illes Balears, Azahar Tortonda, genera desigualtat entre l'alumnat.
A cas, un alumne de Formentera no té els mateixos drets lingüístics que un alumne de Mallorca, perquè tota la illa de Formentera està catalogada de molt difícil cobertura. Per favor, això són dues esmenes que s'han de tirar enrere.
A més, l'Estei qüestiona la legalitat de modificar les condicions laborals dels docents a través d'esmenes a una llei de contingut econòmic. Al Parlament, PSIB, Més i Podem intentaran amb la presentació d'un vot particular que el text torni al seu redactat original i per això necessitarien, però, una majoria que no tenen.
No n'ha respost encara al Partit Popular, que celebrarà la setmana que ve el Congrés que ha de proclamar Marga Proens com a candidata a la reelecció, com a presidenta del govern.
La coordinadora d'aquesta trobada, Marga Duran, ha dit que és un procés obert a tota la militància que hi vulgui participar i que faran un gran desplegament de mitjans per fer-ho possible. Així mateix ha presentat el lema del Congrés. No és només dir-ho, és fer-ho.
La presidenta Proens, el Partit Popular de les Illes Balears, es va presentar amb un programa de govern que va dir que el primer paràgraf era posar-la amb les famílies en el centre de les nostres polítiques. I això s'ha vist en totes i cada una de les mesures que han fetes. Per tant, per tot l'ho dit i molt més, és un partit que compleix, és un partit que dona confiança.
La clausura del Congrés del PP serà dia 23 de maig, just un any abans de les pròximes eleccions municipals i autonòmiques.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern es mostra escèptic davant les previsions del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre una possible baixada, ho va dir ahir aquí a Palma en la seva visita, de la migració irregular a les illes.
El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, l'ha acusat de voler enganar la ciutadania quan ahir va dir a Palma que en els darrers mesos s'observava un canvi de tendència cap a menys pel que fa a les arribades.
Jo el que li agrairia al senyor Marlaska és que quan els resultats l'acompanyin o evidenciï, i es posi ses medalles. Però, hasta que els resultats no l'acompanyin, que faci el favor de no mentir a la ciutadania de les Illes Balears.
Costa ha reclamat més efectius de Policia Nacional, Guàrdia Civil i de Frontex a l'arxipèlag.
Les arribades irregulars per via marítima a les Balears s'han multiplicat per 5 en 5 anys, segons l'Observatori de Migracions a la Mediterrània de la Universitat de les Illes. Reuneix per primera vegada a Menorca treballadors que fan feina amb migrants, tant a les administracions públiques com en entitats per coordinar l'acollida i integració. Escoltem Margarida Capellà, que és la directora d'aquest observatori.
S'han multiplicat per 5 en 5 anys el nombre de persones arribades, però els recursos no s'han multiplicat per 5. S'estan controlant les sortides, sobretot a Senegal i Mauritània. Ha davallat un 60% de les arribades a Canàries, però en canvi les arribades a Balears són les que estan més, les que estan pujant.
Escoltau l'informatiu migdia.
Aquesta mitjanit tanca la campanya per les eleccions d'Andalusia de diumenge. Segons les darreres enquestes, el PP frega la majoria absoluta i el PSOE davalla en vots.
El president de la Junta i candidat a la reelecció del PP, Juanma Moreno, protagonitzarà el tancament de la campanya a Sevilla, mentre que la candidata del PSOE, María Jesús Montero, ho farà en el Palau d'Exposicions i Congressos de Sevilla, on estarà acompanyada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A la capital andalusa també pronunciarà el seu míting Manuel Gavira, de Vox. La Junta preveu l'escrutini que sigui ràpid, si no hi ha incidències. De vés les 10 a 10 i mitja de la nit es podrien conèixer ja els resultats definitius. Antonio Sanz, conseller de Salut i Presidència.
Importantísimo número de agentes de seguridad, que reitero, alcanzan los 16.000 agentes de seguridad entre Policía Nacional, Unidad Adscrita de Policía a la Junta de Andalucía, Guardia Civil y Policía Local.
De la plana internacional, Donald Trump ha abandonat la Xina exhibint bona sintonia amb Xi Jinping i amb el compromís del país asiàtic de no subministrar equipament militar a l'Iran. El president dels Estats Units ha confirmat que Pequín també està disposat a mediar per aconseguir la reobertura total de l'estret d'Hormuz.
If I can be of any help at all, I would like to be of help.
Because... He did say that.
Yeah,
he did.
Són paraules de Donald Trump a la cadena Fox News després de la primera reunió amb el president del gegant asiàtic. I amb aquest apunt de la crònica internacional arribarem a les 2:30. És moment, ja ho sabeu, a l'informatiu migdia, de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. A partir d'avui i fins al dia 18 d'octubre, el trànsit fins a Formentor estarà limitat. Laura Marcos, bon dia.
Restricció... Enguany s'ha avançat 2 setmanes la restricció de la carretera que va des del port de Pollença fins al Far respecte a anys passats. De 10 del matí a 10 del vespre només s'hi podrà accedir en transport públic, en bicicleta o a peu.
Finalitzen les obres de millora del sistema de sanejament del port d'Andratx.
Aquest cap de setmana el passeig quedarà obert. Els comerciants de la zona volen que el projecte no s'aturi aquí i reclamen una millora integral.
I avui se celebra el Dia Internacional de les Famílies.
Per aquest motiu, l'IMAS ha posat en marxa una campanya per demanar més famílies d'acollida per a infants i adolescents i que se sentin acompanyats i estimats dins un entorn familiar.
Tot d'un en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment se van retencions a l'autopista de Llumallor, a l'altura de la rotonda flotant del Port Itxol, fins a l'altura del polígono Sonor en sentit Campos, i a l'altura de la sortida des del Pilarí fins a l'altura de l'aeroport en sentit Palma. I a la via de cintura, davant les complicacions habituals, a l'altura de la sortida des de Sonra Pinya fins a l'altura de la incorporació cap a l'autopista Inca en sentit aeroport, i en sentit Andratx, des de l'altura de Can Blau fins a l'altura de sortida cap a la carretera Soia. I per acabar també afegir retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de sortida des de Palma Nova fins a l'altura de l'incorporació cap a la via cintura i a l'altura del túnel de Llanova en sentit Palma. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Enguany s'han avançat 2 setmanes les restriccions a la carretera que va del port de Pollença fins a Formentor respecte a altres anys. Des d'avui fins al dia 18 d'octubre el trànsit estarà limitat. Entre les 10 del matí i les 10 del vespre, qui vulgui anar al far, a les cales o als miradors de la zona només ho podrà fer en transport públic, en bicicleta o a peu.
Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament de Pollença per evitar accidents a la zona. Ho diu Joana Aina Compomà, primera tinent de balda i delegada especial del port de Pollença.
L'avançament de les restriccions en maig és a petició del mateix Ajuntament, que ja fa 2 anys, no?, des d'aquesta legislatura, que nosaltres consideràvem que s'havien d'avançar perquè només de maig ja teníem molt de problemes. Però hi ha molt de col·lapse, no?, de trànsit, sobretot des de les platges de Formentor fins a Nucat de Formentor, que és allà on hi ha més perill.
Així tot, l'opinió dels residents és ben diversa. Hi ha qui està en contra d'aquestes restriccions i qui n'està completament a favor. Coincideixen, això sí, que el bus mai no hi ha lloc per a ells.
A mi me parece muy mal que tenga esas restricciones en modo que se limiten los horarios, se limite el vehículo. Y no hay buses, o sea, no hay conexiones ninguna que se dan para nosotros.
Bueno, las restricciones pues me parece bien porque la carretera Formentor no está para mucho coche. Lo que sí te voy a decir es que siempre van llenos.
La línia del TIP que s'ha habilitat és la 334, que surt des d'Alcúdia i des del port de Pollença. Hi ha 32 freqüències i 14 d'elles surten directament del port per evitar que el bus ja vengui ple de l'aturada anterior. En total farà 3 aturades. La primera a la platja de Formentó, la segona a Cala Murta i acabarà al Far.
I on també hi haurà restriccions aquest estiu és a Calabarques, concretament en l'accés, ja que l'aparcament utilitzat habitualment ja no està permès després de les darreres actuacions que ha duit a terme el Consell Insular.
La decisió s'ha pres arran de les queixes dels veïnats de la zona que havien manifestat les dificultats per accedir a les seves finques, especialment durant els mesos d'estiu, a causa de l'acumulació dels vehicles mal estacionats. Per aquest motiu s'ha instal·lat una barrera d'accés i també s'ha impedit la sortida pel mateix punt, la qual cosa deixa inutilitzat aquest espai que fins ara s'havia convertit en una zona improvisada d'aparcament.
També en matèria de mobilitat, el Consell Insular ha iniciat la licitació de les dues rotondes per eliminar punts perillosos de la carretera que uneix Porto Cristo i Son Cervera. El pressupost és de 2,3 milions d'euros.
Es tracta de dues rotondes per accedir a Sa Coma i a Cala Millor, des de la carretera que enllaça Porto Cristo en Son Cervera. D'aquesta manera s'eliminaran dues interseccions perilloses que obliguen a girar a l'esquerra per accedir a l'avinguda de Ses Palmeres, a Sa Coma, i a l'avinguda de Llevant, a Cala Millor. El projecte té un pressupost de 2,3 milions d'euros i ara comença la licitació. Està previst que les obres comencin a l'octubre i durin 11 mesos.
A tot això, les obres de millora del sistema de sanejament del port d'Andratx ja han acabat i aquest cap de setmana el passeig quedarà obert. Els comerciants de la zona volen que el projecte no s'aturi aquí i reclamen una millora integral.
El mes de gener començaren les obres de la primera línia i fins avui no s'han retirat les màquines. Els negocis han patit les conseqüències i pensen que n'han perdut entre un 30 i un 40% de la facturació.
Han tingut tot això tancat en Setmana Santa i encara no han acabat. Encara estan aquí i ja veurem. Perquè, a més d'aquesta obra, han tingut obres al Snap Parking, han tingut obres en aquest pàrquing d'aquí, o sigui, tot és un desastre.
Ahir es reuniren amb la Conselleria i Ports de les Balears, a part de les obres, reclamen que es facin més actuacions per millorar la imatge del port.
Se invierta en jardinería, en iluminación, en limpieza, en fin, que nos tienen un poquito abandonados.
Mentrestant, l'Ajuntament assumirà la neteja de la primera línia per tal de facilitar la tornada a la normalitat dels comerciants i el tram del passeig quedarà totalment obert aquest cap de setmana. Estefania Gonzalvo és la batllessa.
Si serà dilluns, dimarts, dimecres, quin dia de setmana que ve, al principi entrarem totes les nostres màquines per fer una neteja important. No és que estigui molt, molt brut, però sí que és cert que necessita, quan acabes unes obres, pues anar-li una mica d'això, de neteja més intensa.
De moment, els tècnics han decidit que no s'asfaltarà el passeig fins a acabar l'estiu, entre altres motius, per no molestar més els comerciants.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Les obres de millora de les instal·lacions de l'Hospital de Manacor causaran interrupcions programades en el subministrament elèctric durant aquest cap de setmana.
Les obres i ampliació del centre fan necessari connectar progressivament els quadres elèctrics principals del nou quadre general en el procés de migració de la línia de baixa tensió. Les actuacions que es duran a terme en horari de matí són necessàries per completar el trasllat de les línies del sistema elèctric i permetre avançar amb seguretat en les obres de millora i ampliació del centre.
D'altra banda, els veïnes de les barriades pròximes a Vileta Palma han recuperat el subministrament d'aigua després que mai el restablís ahir vespre a l'hora baixa. El trencament d'una canonada a la rotonda de la via de cintura va provocar una gran fuita. Alguns carrers es van negar, complicant la circulació i provocant retencions.
Dimecres va ser per un incendi en un assentament de barraques i ahir per una inundació. Ha estat una setmana complicada per a la circulació a la via de cintura, la carretera més transitada de les Balears. La fractura ahir de la canonada va provocar talls d'aigua a les barriades de Son Cotoner i Son d'Ameto, la zona pròxima a la policlínica, i les urbanitzacions del costat del Palau Municipal de Son Moix. Jaume Femenies, director del cicle de l'aigua de Maia, diu que la possible causa podria haver estat l'antiguitat del subministrament d'aquesta zona de ciutat.
Sobre les 4:15 s'ha produït una rotura amb una artèria de distribució d'aigua potable. Nosaltres hem actuat en menys d'uns 20-25 minuts, hem començat a tancar les claus, hem aïllat el tram afectat i ara estem procedint a la reparació i substitució d'estup afectat, que està just a de vora la rotonda d'aquesta autopista de vora Son Moix.
I així explicava un testimoni els incidents provocats per l'avaria.
Venia en su cotxe de Sant Nin que fa gimnàsia deportiva i, bueno, tenia un cotxe just davant i, bueno, he tingut que frenar de cop perquè l'alcantarilla, bueno, la catxarqueta, ha pujat cap amunt perquè ha rebentat la tuberia d'aigua.
Més d'una quinzena d'efectius de mai han aixecat part de la vorera per arreglar aquesta canonada d'aigua, cosa que ha obligat a tancar el trànsit en una de les direccions del camí de Sa Vileta en plena hora de sortida dels col·legis.
2:39, més qüestions. L'Ajuntament de Pollença ha presentat el primer pla de gestió de l'arbrat urbà, un document tècnic que per primera vegada ofereix una radiografia completa del patrimoni arbori del municipi i estableix les línies d'actuació per als pròxims 5 anys.
L'inventari, elaborat per l'enginyer tècnic agrícola i arboricultor europeu Marcos Castella Roca, ha catalogat 4.315 punts d'inventari, dels quals prop de 4.000 corresponen a arbres i palmeres vius i la resta a escocells buits, soques i exemplars secs. En total, hi ha 377 posicions pendents de reposició, una xifra que el pla considera urgent d'abordar. Les espècies més presents són el lledoner, la morera i el tamarell, i la majoria de l'arbrat, el 64% en concret, es concentra al port, seguit de Pollença, amb un 32%.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Con este trabajo pues puede ver que mucha gente se equivoca porque suele pensar que somos quizá niños malos o con mal comportamiento, pero no todos somos así y los que son así no es que sean niños malos, sino que están en un mal momento de su vida.
A lo mejor estás allá porque los teus pares no te pueden cuidar i necessiten un poc de temps perquè han de resoldre problemes.
Això que heu sentit és un fragment del vídeo impulsat pels infants i adolescents de l'IMAS per donar veu a la necessitat de sentir-se acompanyats i estimats dins un entorn familiar. Una campanya que l'institució ha posat en marxa per demanar més famílies d'acollida, això quan avui es celebra el Dia Internacional de les Famílies.
Amb el títol Famílies que canvien vides, vides que canvien famílies, el vídeo recull els testimonis de 6 nins, nines i adolescents en representació dels que viuen en centres residencials, acolliment familiar o en famílies adoptives. A través de les seves experiències i reflexions explica la importància de sentir-se part d'un entorn familiar segur i efectiu. Un vídeo dedicat a les persones adultes per animar-les a acollir o adoptar. El conseller de Benestar Social i president de l'IMAS és Guillermo Sánchez.
Estos niñas, niños y adolescentes el año pasado propusieron reflexionar sobre cómo se podía mejorar este sistema de protección y han hecho pues mucho material y mucho trabajo que se ha insertado en redes sociales, en la página web del IMAS, en propuestas a los centros educativos.
La dinamitzadora del Consell de la Infància i l'Adolescència, Marisa Martí, ha remarcat la necessitat de rompre prejudicis i estereotips sobre els infants i adolescents que viuen en aquests centres de protecció.
Es normal y ellos también lo reconocen desde ese lugar empático y compasivo. Reconocen que puede ser que los adultos tengan dudas, tengan miedo, pero preguntar, contárselo a amigos y amigas, contarlo a compañeros y compañeras. Nosotros ya hemos empezado a hacer esta onda expansiva.
Per acollir o adoptar un infant o adolescent de l'IMAS, podeu telefonar al 971-014-437 i al 971-014-478 o consultar el web oficial de l'IMAS i de l'IMAS i masmallorca.net.
Més qüestions. Arc ha sol·licitat que la festa de l'Assumpció de Maria i el muntatge de l'Assís de la Mare de Déu siguin declarats bé d'interès cultural immaterial.
A Mallorca destaquen nombroses imatges de la Mare de Déu i els cadafals que l'exposen. L'Associació per a la Defensa del Patrimoni exposa que és una tradició d'origen medieval i vol reconèixer la tradició que durant els darrers anys diverses institucions han recuperat. Per això ha demanat al Consell de Mallorca la seva protecció amb la màxima figura de reconeixement patrimonial.
I també destacam que la Direcció General de Salut imposa una multa de 200.000 euros per una infracció molt greu al restaurant Dragon Sushi de la platja de Palma, un establiment que va intoxicar 43 persones a l'agost de l'any passat.
L'informe presentat per Salut Pública posa de manifest que es van trobar deficiències sanitàries molt greus en les quatre inspeccions que es varen fer al local entre els mesos d'agost i novembre de 2025. Entre les més lesives per la integritat física dels clients hi ha l'ús d'arròs mal refrigerat i en males condicions, fins i tot fet d'un dia per l'altre. La utilització d'ous frescos per fer diferents elaboracions que no refrigeraven i que es feien en recipients reutilitzats sense la higiene corresponent. La conservació a temperatura ambient de salses o productes de peix que un cop oberts per primera vegada necessitaven refrigeració i fins i tot la presència de paneroles al local que deixaven a les trampes sense dur a terme les tasques contra plagues.
Més qüestions. Els majors de 60 anys ja poden gaudir de petjades. El nou programa de senderisme del Consell Insular, l'objectiu de fomentar l'activitat física, el benestar i les relacions socials a través de rutes per diferents punts de l'illa.
El programa inclou 14 excursions d'entre 10 i 12 quilòmetres que es duran a terme entre els mesos de maig i desembre amb 54 places disponibles per a cada recorregut. Les rutes permetran als participants descobrir alguns dels espais naturals i paisatgístics més representatius de l'illa, amb itineraris per la Serra de Tramuntana, al Parc Natural de Mondragó, a la costa de Llevant.
I acabam amb dues propostes per al cap de setmana. El passeig del Bord de Palma acollirà demà la quarta fira de l'Ametla de Mallorca.
L'esdeveniment reunirà més d'una desena d'empreses i permetrà degustar i adquirir productes elaborats amb ametla de l'illa, com per exemple gató, gelats, xocolates, formatges, tapes dolces i salades, així com productes cosmètics, entre d'altres. Serà entre les 11 del matí i les 7 de l'hora baixa.
D'altra banda, Calvià celebrarà el Dia d'Orgull Friki amb un festival per als joves. Serà demà generador a Palma Nova entre les 4 i les 9.
La jornada organitzada per l'àrea de joventut oferirà 5 hores d'activitats gratuïtes relacionades amb el manga, l'anime, el K-pop i els videojocs.
D'aquesta manera arribem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio, ara amb els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, el Mallorca cau a posicions de descens a dues jornades del final.
Sí, l'empat a un entre el Girona i la Reial Societat ahir, en el partit que tancava una mica la jornada, perquè ha hagut partits tota la setmana, ha provocat que el Mallorca torni a caure en descens després de molt de temps. El Girona surt del descens i Mitchell n'és l'entrenador de l'equip català.
És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. No he tingut por en cap moment i a vegades surt bé i altres no. Però la xerrada és la mateixa. Estar en descens no significava res perquè nosaltres depenien de nosaltres mateixos. I l'equip estava convençut de sortir avui a fer un gran partit i guanyar. L'ho he intentat de totes les maneres.
Amb aquest panorama, el Mallorca prepara el partit de diumenge al Camp del Llevant, un partit del qual el Mallorca podria sortir definitivament salvat o descendit, dependent del seu resultat i d'altres partits, així com podria quedar també tot pendent de la darrera jornada. El Mallorca se salvaria en cas de guanyar i que l'Elx perdi contra el Getafe, i el Mallorca descendiria si perd i guanyen Elx, Alavés i Girona a Getafe, Oviedo i Atlètic de Madrid, respectivament, a més que el partit entre Osasuna i Espanyol acabés amb un empat. Per la seva part, el rival del Mallorca, el Llevant, també necessita la victòria per continuar a primera divisió, així que el partit s'ha convertit en una autèntica final per la permanència. Per aquest duel decisiu, el Ciutat de València presentarà un pla absolut i més de 500 aficionats seran mallorquinistes. Ahir, a banda del Girona 1, Reial Societat 1, es varen disputar els partits València 1, Rayo Vallecano 1 i Reial Madrid 2, Oviedo 0.
A primera federació, Gavi, l'AUD d'Eivissa vol tancar també la permanència a la categoria.
Els blaus reben el Cartagena a Can Misses sense gaire marge d'error. Ens ho conta des d'Eivissa, Raül Medrano.
La Unió Esportiva Eivissa arriba a la penúltima jornada encara sense tenir assegurada ni molt menys la salvació. Els blaus tenen 4 punts de matalàs respecte del descens quan queden 6 en joc i una derrota demà combinada amb una victòria del Nàstic, que és l'equip que marca el descens, deixaria un escenari molt perillós per a la darrera jornada de dissabte que ve. L'equip ha fet avui la darrera sessió de feina a l'estadi on demà disputarà l'últim partit com a local del curs contra un Cartagena que és sisè i que està immers de ple en la lluita per disputar el play-off. Miguel Álvarez tindrà les baixes en defensa de Sergio Díez, Nacho, José Albert i Manu Pedre, a més de la de l'extrem Ethan, per un partit en què la UD necessita recuperar la seva versió millor, la que mostra contra els equips grans. Una victòria fermaria matemàticament la permanència i tancaria un any per oblidar. Un partit, sens dubte, de nervis, d'emoció, el que viurem a partir de les 9 del vespre, en directe, com sempre, aquí a IB3 Ràdio.
A segona federació aquest cap de setmana els equips balears juguen al partit de tornada de la primera eliminatòria per l'ascens.
Sí, l'Atlètic Balears rebrà diumenge a les 12 al Corujo amb l'avantatge del 0-3 aconseguit al partit d'anada. Luis Blanco és l'entrenador blanc i blau i parla de sortir a guanyar amb un equip que arriba bé.
Se afronta de la misma manera que afrontamos el partido allí en Corujo, con la intencionalidad de ganar el partido. Creo que es el único pensamiento que tenemos que tener. Es el que tuvimos allí y tenemos que repetir esa misma intención en el partido del domingo en casa. Llegamos bien, está claro, los números están ahí. Estamos contentos a nivel de rendimiento, de las sensaciones. Vamos a intentar aprovecharlo, toda esa situación, aprovecharla porque creo que estamos en un momento positivo.
Per la seva part, el Poblense, també a les 12 del migdia de diumenge, defensarà el 0-1 aconseguit al camp del Numancia de Sòria fa una setmana.
En bàsquet, l'Estia Menorca perd el primer partit del play-off d'ascens a la Lliga CB.
Derrota per 93-71, que ens conta el nostre company Miquel Cardona des de Menorca.
L'Estia Menorca ha perdut el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per l'ascens a la Lliga CB. El Corunya es va imposar per 22 punts, 93-71, malgrat que el partit va estar igualat durant els primers 34 minuts. De fet, els de Javi Zamora estaven només 6 punts avall a 6 minuts i 4 segons del final. Un parcial de 27-10 va decantar l'1-0 per a l'equip de Carles Marco. Sentim el tècnic madrileny.
La diferencia de puntos creo que ha sido un poco excesiva, al menos para el esfuerzo, la actitud y la intensidad que han puesto los chicos. Esto no quita que Leima haya sido un justo vencedor, ha sido un partidazo, han hecho su partido, lo han llevado donde ellos querían, en ese nivel de exigencia física, y nosotros tenemos que mejorar.
Adam Sassol amb 16 punts i Spencer Liddleson amb 15 van ser els jugadors més destacats de l'equip de Vintal. Falestia prepararà ara el segon assalt sense moure's de la capital gallega. El partit, recordem, no es juga fins diumenge a les 8.
D'altra banda, el Fitbui Mallorca-Palma ha tancat avui oficialment la temporada i ho ha fet amb una roda de premsa del president Guillem Boscana i el director esportiu Martí Vives fent balanç. El president ha resumit així una permanència a la categoria patida fins al darrer partit.
Desgraciadament hi ha dues coses tan oposades que te fan que no puguis dir, pues mira, si la primera volta va ser de 10 i la segona volta ha estat de 0, doncs mos queda un 5 i estem salvats, o mos hem aprovat. Bueno, realment, l'objectiu, jo el va dir Martí, jo el vaig dir jo, i el va dir en Pablo Cano, quan el van tenir llavors amb Pablo García, l'objectiu era salvar-nos.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal tancarà demà la Lliga regular.
Darrera jornada amb la visita del Valdepeñas a Somoix en partit que se jugarà a la 1 del migdia. El Palma necessita guanyar per mantenir el tercer lloc, que dona pista a favor en el play-off. En cas d'empat o derrota, dependria del que facin l'Inter Movistar i el Cartagena, que juguen contra Noia i Rivera Navarra, respectivament. Sentim l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
Que nos van a exigir mucho si queremos que los tres puntos pues se queden en casa, ¿no? A partir de ahí nosotros venimos, la verdad, que de unos partidos bastante bien, tanto en liga regular, con el mal sabor de boca, amargo sabor de boca de no haber conseguido el título de la Champions, pero en paz, porque lo dimos todo y competimos a un gran nivel y le damos mucho valor a este subcampeonato.
El tècnic demana per demà el suport de l'afició i el reconeixement per l'equip subcampió d'Europa.
Que Somoy se llene, que nos ayude, y yo creo que los jugadores se merecen un buen recibimiento por todo lo que nos están dando esta temporada, ¿no? En un año, repito, lleno de dificultades, equipo nuevo prácticamente, ya no solo en el cambio de jugadores, sino de perfiles, sino en roles. Y el equipo a día de hoy, pues mañana no jugamos tercera plaza a la Liga Regular y ha jugado tres finales.
Respecto a l'equip, continua de baixa per lesió Mario Ribillos.
En ciclisme, avui s'ha disputat la setena etapa al Giro d'Itàlia.
Amb sortida a Fòrmia i arribava al Blockhaus per un total de 224 quilòmetres i amb dos ports de segona i primera categoria. Recordem que l'artenenc Enric Mas es tretzà a la classificació general a 6:22 del líder, el portuguès Eulàlio Afonso. El mallorquí ha reconegut que no coneix la pujada al Blockhaus.
No conozco, solo conozco el vídeo que hay en YouTube. Pero bueno, tenemos que estar confiados de que podemos hacer una buena actuación. Está claro que Jonas y su equipo harán la carrera dura, seguro, desde el principio. Y nada, tiene que ser algo también que nos venga a favor más que en contra.
A més, Enric Mas diu que ha arribat al Giro amb manca de preparació, però que està millorant.
Poco a poco fuera mejorando, me faltan muchos días de competición pre-Giro. Y nada, hemos apostado en llegar así. No había otra, no nos quedaba otra y teníamos que confiar que los primeros días fuéramos mejorando y esperemos que poco a poco vaya todo mejor.
I acabem amb motociclisme.
Avui, primers entrenaments lliures al Gran Premi de Catalunya amb Joan Mir, 16, a MotoGP i Izan Guevara, 4, a Moto2, a la primera sessió.
Gràcies, Gavi. Després dels esports anem a la cultura. Abans, però, una pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Torna a ser divendres i la cartellera es renova amb moltes coses, però sobretot amb una esperadíssima adaptació literària i un documental imprescindible d'un grup referent de la història de la música dels darrers 50 anys. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Per on començam?
Si et sembla, per Un hijo.
Guille es un niño especial. Me gustaría que me ayudara a descifrar algunas cosas sobre su hijo.
Descifrar.
Parlem de l'adaptació de la novel·la d'Alejandro Palomas, guardonada amb el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil i que ens ofereix un relat universal que parla directament al cor. Dirigeix Nacho de la Casa i protagonitza Macarena García i Hugo Silva, però la gran revelació és el nin de 9 anys, Ian Cortegoso, que és el rostre d'aquesta història, que ens parla de la complexitat de les relacions familiars i de l'escola com a refugi i guia.
Pues hecha mañana, yo no tengo el dinero.
No me mires así, que voy a cambiar. 200, 300.
També parla de la importància dels vincles afectius. Hugo 24 és una radiografia de la precarietat juvenil amb un protagonista, Aaron Piper, que té 24 hores per pagar el lloguer i evitar ser desnonat. Marco Cáceres i Marta Etura completen un repartiment, asseguren, en estat de gràcia.
Crítica de cine, se acabó.
Quiero montar una pizzería.
¿Cómo que una pizzería, por
pizzería
favor?
Pizzería temática de cine.
També ens parla d'amor i també de somnis i de desencant generacional. Pizza Movies és una comèdia amb situacions inesperades i personatges excèntrics que protagonitzen Berto Romero i Judit Martín.
Tienes que hacer que Arch vuelva a su vida y hasta entonces te quedas sin alas.
¿Me despides?
I Movida Celestial és la vostra si sou fans de Keanu Reeves, que en aquesta estrena al cinema d'Aziz Ansari fa allò que hem vist mil vegades però que sempre agrada. Fa d'Àngel Maldestre, que intenta arreglar les coses a la Terra amb un Seth Rogen mal sofrit que també paga la pena.
No sé si se ha dado cuenta, pero hay gente un poco rara merodeando por aquí.
Hay cosas peores que gente rara.
I Hocum mescla horror sobrenatural, comèdia negra i traumas psicològics i tot amb la Irlanda més rural i folk de taló de fons. Adam Scott, sí, el de Severance, posa cos i ànima a aquesta història que dirigeix el veterà Damien McCarthy.
No sé si se ha dado cuenta, pero hay gente un poco rara merodeando por aquí.
Hay cosas peores que gente rara.
of metal.
I ens faltava un documental que dèiem imprescindible, aquest Iron Maiden, Burning Ambition, que recorre 5 dècades d'un dels grups més emblemàtics de la història de la música. Uns clàssics gairebé tant com El Castillo en el Cielo, de Miyazaki, que per cert també torna a les sales. Avui, do, Sara, a triar i a remenar, que els cinemes ens esperen.
Així és, el cinema, com sempre, una bona opció d'oci, però n'hi ha més a la nostra agenda particular.
Que té aquesta setmana a l'Auditorium de Palma, diumenge hora baixa, a les 6:30, a Sílvia Pérez Cruz. Presentarà el seu darrer disc, Oral Abisal, publicat fa tot just una setmana, una obra conceptual que la du cap a una proposta més onírica.
Arribem a les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 15 de maig. Començant amb una darrera hora, el govern espanyol demanarà al Tribunal Constitucional que anul·li la derogació de la Llei Autonòmica de Memòria Democràtica. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Així ho acaba d'anunciar l'executiu de Pedro Sánchez. Diu que fa aquesta passa després de la negativa del govern de Marga Proens a restituir de manera íntegra la llei tal com li ho havia demanat. Per tant, el pròxim Consell de Ministres aprovarà interposar un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal de Garanties i, a més, sol·licitarà aturar de manera cautelar la supressió de la Llei Balear de Memòria fins que es resolgui el procediment.
El govern ha aprovat avui l'ampliació del programa Lloguer Segur. Ara també hi podran accedir els habitatges de lloguer turístic o que acaben de ser desallotjats per desnonament o ocupació il·legal.
També hi entraran els pisos buits de grans propietaris i els que estiguin pendents de reforma. De fet, es preveu un pagament avançat de fins a 50.000 euros al propietari per a finançar aquestes obres. Són les novetats més destacades de la reforma aprovada en Consell de Govern per intentar a impulsar una mesura que després d'un any i mig de trajectòria només ha convençut els propietaris de 82 habitatges. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge.
Protegemos a los propietarios, damos estabilidad a los inquilinos y aumentamos la oferta de vivienda asequible para residentes. Este es el objetivo de este programa.
Davant el jutge, l'home acusat d'agredir sexualment una pacient ingressada a l'Hospital de Can Misses.
Es tracta d'un home que va accedir de matinada a l'habitació de la víctima i li hauria fet tocaments per sota la camisa mentre l'immobilitzava i l'amenaçava de tallar-li el coll. Ella va poder pitjar el botó d'assistència i això va provocar la fugida d'agressor, que després va ser detingut. Ara està a l'espera de conèixer la decisió del jutge.
També ha estat detingut l'home acusat de pallissar una ancià de 93 anys durant un robatori a Campos.
Gairebé un mes després d'aquest assalt tan violent, el presumpte delinqüent de 39 anys va ser detingut ahir, segons informa la Guàrdia Civil. L'agressió del passat 7 d'abril va generar una gran alarma social entre els veïnats del municipi.
A Menorca, Sant Lluís reconeix la manca de personal al geriàtric municipal i culpa l'empresa de no tenir voluntat per resoldre la situació.
La batllessa Loles Tronc acusa la concessionària de no haver atès les peticions d'informació per determinar els reforços de plantilla necessaris per millorar el servei, tot i que sosté l'Ajuntament està disposat a ampliar el contracte fins al 20%, el màxim legalment permès. L'informe de serveis socials conclou que el geriàtric necessita la incorporació de 4 persones a jornada completa i una altra persona a mitja jornada.
I nosaltres ja vam venir d'acord en augmentar plantilla i vam demanar a l'empresa que ens fes un informe demanant realment quins perfils i quin nombre de persones ells necessitarien per un bon funcionament del servei. La resposta va ser un informe d'una cara, sense membrete, sense signar per ningú i donat en mà, ni enviat per mail. Clar, amb aquest informe que no ens va servir per res...
A Mallorca han començat avui les restriccions de trànsit a Formentor.
Les limitacions han entrat avui en funcionament i s'allargaran fins al 18 d'octubre. Enguany s'ha avançat dues setmanes. Aquesta restricció de la carretera que va des del port de Pollença fins al far respecte